Per sobre de les 11 del matí, comencem el nostre espai dedicat al bon veïnatge i la convivència, on, com sempre, ens acompanyen l'Agostina Balbi. Què tal, Agostina? Com estàs?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Sí, como siempre digo, una alegría estar acá con la Núria. Esperamos el momento de la radio para
conversar. Això no passa, de forma normal. La Núria Cabero, que també està aquí. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Elles són les tècniques d'aquest bon veïnatge i convivència, un servei que trobeu a les cases d'en Puig i que, de fet, avui tornarem a explicar un d'aquells temes clàssics i que avui hem parlat molt també tant a la tertúlia com després a la taula del clima, perquè és el tema, no? L'eficiència energètica i tot el que ara sembla que hem de fer a correcuita, però que ja des de diferents serveis ens porteu advertint, no?, de les reformes que podem fer als nostres habitatges també per intentar estalviar una miqueta i tenir aquestes mesures de confort, no? El tema de la rehabilitació dels habitatges, evidentment, és un dels temes capdals del vostre servei i volem recordar en què consisteix, com es pot abordar de la millor forma possible perquè arribi a bon port sense conflictes per mig, no? Que no sempre és complicat.
Exacte. Nosaltres sempre, no?, cada determinat temps aquí en aquest espai que tenim a Pren Ràdio, ens agrada anar recordant el tema de rehabilitació perquè és un tema molt capdalt amb les comunitats, tant a nivell això de la importància que té prevenir i reparar els danys quan ja hi són, com també el que implica a nivell, el que tu deies, Isa, no?, a nivell de relacions i de presa d'acords, etc. No? Aleshores, clar, quan parlem de rehabilitació, parlem d'aquestes obres que milloren la qualitat dels edificis. Llavors, poden ser rehabilitacions que milloren respecte a alguna cosa que ja està força bé, poden ser rehabilitacions de coses que comencen a fer-se malbé i actuem de seguida, o de vegades hi ha actuacions amb més urgència, no?, perquè no s'ha detectat un dany que ja portava temps, perquè no s'ha pogut fer front per temes econòmics, per desconeixement, per dificultats en prendre els acords, i pot haver moltes situacions, no? Uh-huh. En aquest sentit, sempre ens agrada parlar de la inspecció tècnica d'edificis, no?, la famosa ITE, que vindria a ser com la ITB dels cotxes, però amb els edificis, no? Que és no només obligatori, és a dir, és obligatòria pels edificis de més de 45 anys, però a més amb l'Agostina sempre ens agrada dir que és recomanable, a més d'obligatòria, no? Perquè el que és un estudi d'un expert on podem saber si aquest edifici té alguna cosa a reparar urgent o a reparar que no és urgent però s'haurà d'anar fent a poc a poc, no? Uh-huh. I en aquest sentit sempre reforcem la idea. Hi ha un altre tema, no?, que és quin és el protocol de rehabilitació que ens agrada dir-ne. És a dir, quins passos ha de seguir la comunitat des que detecta una cosa a reparar fins que es repara, no? Això ho tenim recollit a la guia de bon veïnatge i sempre el que recomanem és que hi hagi un projecte, quan s'ha de fer una obra, es demani un projecte tècnic amb un arquitecte. Recomanem que sigui del Col·legi d'Arquitectes, que llavors és un espai neutral, no?, uns tècnics neutrals. I aquest projecte què permet? Permet que a l'hora de demanar pressupostos a diferents empreses, els pressupostos siguin comparables entre si. Si demanem a cada empresa el seu projecte, és més difícil comparar perquè cada empresa farà el seu. Aleshores, és una recomanació que fem. Evidentment, pot tenir té un cost extra perquè Clar. Fas un pas més, però després, al ser comparables entre els pressupostos, potser l'hora de la veritat acaba sent millor per qualitat o inclús, qui sap, per cost. Y eso es una recomendación que siempre dien.
Sí, aparte también porque, bueno, recién decíamos de que cuando tenemos que rehabilitar, ¿no?, edificios o hacer algún tipo de mejora, necesariamente tenemos que lograr acuerdos, ¿no? Es decir, convocar a una reunión, ver cuáles son los temas urgentes, ver también cuál es la disponibilidad de dinero, ¿no? O sea, y a partir de ahí siempre decimos, bueno, Si tenemos presupuestos comparables, también podemos que las, digamos, abordar las decisiones con distintas perspectivas y a partir de ahí decir, bueno, vamos a tomar este presupuesto porque es el que a todos y a todas nos ha hecho sentido y acordamos que va por aquí, y a partir de ahí se comienza a hacer todo el trabajo con la empresa y a priorizar cuáles son, lo que decía recién la Nuria, ¿no? Los temas urgentes, los temas que pueden esperar un poco más y aquellos que los podemos pensar más a largo plazo y que nos van a permitir también organizar los gastos de la comunidad. Uh-huh. Es decir, que la rehabilitación, aunque no lo creamos, tiene varios aspectos, ¿no? Es decir, no solamente rehabilitar el edificio, es lograr acuerdos, es también tener los fondos y después acompañar todo el proceso, ¿no? De cuando se van haciendo las mejoras.
Sí, a nosaltres també, que sempre ens agrada, una mica com deia ara l'Agostina, no? Donar-li la part humana a aquests temes. També els temes de rehabilitació per desconeixement, que inclús el podem tenir nosaltres, com perquè no som arquitectes i hem de fer consultes, eh? Vull dir que és, que és algú que ens atravessa tots els que no som tècnics, que és la por, no? Hi ha veïns que tenen por. Ostres, veig aquesta esquerda i tinc por que això caigui, que hi hagi un despeniment, tal, tal. Aleshores, la por s'ha de gestionar, és a dir, no hem de dir, bueno, no, tinc por, ja està, no, hem de gestionar aquesta por, però hem de gestionar amb informació, perquè hi ha esquerdes que són perilloses i esquerdes que no.
I tot al contrari, hi ha veïns que diuen, ah, això no és res, i pot ser que no sigui un dany estructural. Tot això s'ha de consultar sempre.
Exacte, aleshores, la ITE, què permet? Doncs clar, ja està estudiat que un edifici de més de 45 anys, les probabilitats que tingui un dany important són més altes i per això la Generalitat dona aquesta obligació, no? Però, a més, qualsevol inseguretat, ostres, he vist això, no tal, s'ha parlat en una reunió, doncs ens informem. Com? Podeu venir al Servei de Bon Veïnatge, fem un acompanyament més integral a tota la comunitat i es pot anar fent el pas a pas, no? Es pot anar al Departament d'Urbanisme també a fer la consulta. És a dir, el que sí que és important és aquestes pors que no ens bloquegin, que no bloquegin, però sí gestionar-les i demanar la informació que sigui necessària a les persones que tenen les competències i la formació per fer-ho, no?
A partir d'aquí, ja tenim aquest pressupost que ens convenç. Què hem de fer més? Perquè a vegades hem de demanar certs permisos, altres vegades no calen. Com funciona això?
Clar, aquí a la pàgina web de l'Ajuntament està explicat el tema de les llicències. Què és la llicència, no? Per si algú no s'hi ha trobat mai. La llicència és que quan fem obres a la comunitat, l'Ajuntament ha d'estar com a mínim assabentat que es farà aquesta obra. Fet qualsevol petita cosa que es faci, cal l'assabentat, no? L'Ajuntament n'està al cas i la comunitat penja aquell cartell on l'Ajuntament està assabentat que es fa aquesta rehabilitació. Algunes més grans requereixen, a més, que l'Ajuntament doni permís per fer-la. Inclús en alguns casos s'ha de pagar una taxa. En quins casos sí, en quins casos no? A la pàgina web de l'Ajuntament hi ha una llista on posa les obres de tal tipus requereixen llicència, les de tal no, obres menors, obres majors, tot això està molt explicat. Inclús si hi ha algun dubte, insistim que se'ns pot contactar a nosaltres o es pot contactar directament amb el Departament d'Urbanisme. Però en aquest cas és una mica segons la magnitud que l'Ajuntament té un paper més actiu o no. Imaginem una obra molt gran, molt clau, per exemple, una obra de, no sé, d'una façana, d'una rehabilitació molt integral, clar, l'Ajuntament, el Departament de Llicències, revisa quin és el projecte d'obra, si tot està correcte, si falta alguna cosa, si compleix la normativa, que és una mesura més de seguretat dins d'aquest procés.
Exacto, y aparte también porque volvemos a la mirada comunitaria, ¿no? O sea, el mantener los edificios, las rehabilitaciones al día y tal, también tiene, o sea, aportamos a la seguridad de la comunidad toda, porque muchas veces pensamos, ¿no? Cuando vamos caminando, ¿qué pasa con los balcones? y esto tiene que ver con tener una corresponsabilidad, es decir, que todas y todos podamos estar atentos a estar en las comunidades al día con estos procesos, no solamente por quienes viven dentro de esa comunidad, sino también con todo lo que conlleva para la seguridad de la comunidad.
Clar, si passés alguna cosa, a la comunitat s'hauria de fer càrrec en algun tipus de desprendiment de façana, per exemple, que hem vist amb els darrers temporals, alguns edificis, no? De cop i volta veus un pedaç a terra, però si això li dona a algú, t'has de fer càrrec, no?
Clar, hi ha un tema, per exemple, que és que Urbanisme si en les seves... No sé com dir-ho tècnicament i no em vull equivocar, hi haurien de ser per explicar-ho, però hi ha una funció d'urbanisme que si l'urbanisme detecta des de la via pública i ja veu en un edifici que hi ha una situació que és objectivament de perill i ho detecta, els seus tècnics ho detecten, poden requerir a la comunitat que ho arreglin en un període de temps
curt, clar.
Que pot ser curt, i a més, si no es repara, hi pot haver sancions, etc. No? I aquesta és una de les funcions que pot tenir l'Ajuntament si detecta això des del carrer. No? Altra cosa és si algú de la comunitat, l'ideal, una mica el que deia l'Agostina de la mirada comunitària, no? Que es puguin parlar les coses, que hi hagi les reunions, que es prenguin acords. Si malauradament la situació està tan encallada que algun veí, una mica desesperat, ha fet la instància a urbanisme perquè no hi ha manera de solucionar-ho, està preocupat el que sigui, si urbanisme rep aquesta instància i detecta aquest mal, doncs també pot requerir a la comunitat que ho arregli. No? Altra cosa és quan no es veu i només ho sap la comunitat. No? I sí que hi ha la responsabilitat, és important recalcar que és de tota la comunitat, no és de la persona presidenta. La persona presidenta és perquè a nivell legal cal una persona referent, inclús si és un judici hi ha d'haver algú assignat responsable d'anar a representar, però la responsabilitat és de tothom. I també s'ha de cuidar des de les comunitats de no fer recaure més responsabilitat del compte a les persones presidentes.
Sí, tenir una mica d'empatia, que no és fàcil. Exacte. Que et toqui la presidència d'una comunitat. A partir d'aquí comencen les obres, què és el que hem de fer? Perquè també és veritat que normalment se'ns fan molt llargues i al final només volem que marxin, no?
Bueno, mira, creo que podemos contar un ejemplo, ¿no? Hace dos semanas aproximadamente tuvimos una reunión en una comunidad en la que tienen que hacer todo el trabajo de rehabilitación. Y entonces una de las preocupaciones que tenían era que hacía unos años habían hecho algunas obras, pero no se habían hecho adecuadamente. Entonces ahora tenían que volver a hacer obras. Contactan al Servicio de Bomba y Nancha de Convivencia y entonces empezamos a trabajar un poco lo que decía la Nuria, cuáles son los miedos a la hora de llevar a cabo estas rehabilitaciones, cuáles son los fondos, cuáles son los acuerdos. Ya se había trabajado en tener distintos presupuestos para que entre todos y entre todas pudieran decidir, elegir también cuál era la empresa que iba a llevar a cabo la obra. Se hizo una reunión con el arquitecto, en este caso, que va a estar acompañando a la comunidad, y se pensó en un plan de trabajo conjunto. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en grandes, con una mirada así amplia, lo pensamos en tres etapas. La etapa previa a la ejecución de las obras, que tiene que ver con, bueno, qué disponibilidad de fondos tenemos, cuál es la empresa que vamos a decidir que lleva a cabo y cuál es el proyecto técnico que se aprueba. Una vez que tenemos eso y que ya se tramitaron, en este caso, si hay que tramitar el tema de licencias y todo lo que tiene que ver más con formalidades y permisos, ya después pasamos a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución es muy importante que todos y todas las vecinas estén al tanto. ¿Por qué? Porque puede suceder que haya que generar coordinaciones internas. Sí, es decir, el primera tiene que estar de tal hora, tal día, porque el arquitecto va a ir con la empresa para arreglar lo que corresponde a esa parte de su piso. Y así con todos los vecinos y las vecinas, porque muchas veces lo que sucede es que las obras se atrasan porque hay descoordinación. Entonces, justo ese día el vecino que tenía que estar no estaba, no tenían la llave para abrir, bueno, y todas estas cuestiones que empiezan a generar tensión. Y después, lo otro que es importante es hacer un seguimiento. Es decir, que haya, que por ejemplo en este caso era la persona arquitecta quien iba a ir comunicando todo el paso a paso que se iba dando y las rehabilitaciones que se iban generando. Y la presidenta de la comunidad, junto con una secretaria, iban a revisar que todo estuviese bien. A la vez, dentro del grupo de WhatsApp se enviaban las fotos. Entonces, el antes y el después. Entonces digo, cuando la comunidad toma protagonismo y se genera esta corresponsabilidad y esta colaboración, bueno, es más ameno el proceso, porque ya es un proceso, ¿no?, un poco invasivo, en el sentido de que hay que abrir las puertas de tu casa para que puedan entrar...
Tener gente en tu ventana cuando tú estás subiendo la tele.
Exacto.
Claro, sí, es
Entonces,
complicado.
Bueno, eso creo
y
que
muchas
puede
veces
ser.
Es que no sabes quan queda, què han fet, no? Aquest procés d'estar informat, de dir, bueno, és que ara estan fent aquesta part, però queden dues fases més, bueno, això ja et dona una tranquil·litat, no? Que no estàs permanentment dient, volem que acabi això.
I això que vos planteàs de les fases també és organitzar-lo en quant a prioritzar. Uh-huh. És a dir, ¿qué es aquello que tiene mayor riesgo, por ejemplo, porque puede ser el tema del balcón, que pueda afectar a alguien que esté en la calle porque se puede caer un trozo? Sí, bueno, ¿no? Entonces uno dice, bueno, empezamos por lo urgente y luego vamos arreglando uh-huh. las cuestiones que no son tan prioritarias porque no generan un riesgo mayor, ¿no? Entonces, siempre es importante generar estos planes de trabajo, esta corresponsabilidad de la comunidad y esta colaboración. Uh-huh.
Per acabar, doncs, satisfactòriament també amb la finalització de les obres, no? Que aquí no sé si també és interessant donar alguna consigna.
Sí, en aquest sentit és important guardar la documentació uh-huh. per si després hi hagués algun problema a nivell de període de garantia, el que sigui, que la documentació no es perdi, preferiblement, per exemple, encara que la comunitat tingui administració de finques, que sí. la comunitat també pugui guardar en el seu llibre d'actes, o en un arxiu que tinguin. Es recomana, per exemple, el llibre de l'edifici, que és com un llibre d'actes però només d'aquelles rehabilitacions que s'han fet, i en aquest sentit és important que es guardi bé aquesta documentació per si passa qualsevol cosa, per si, com deia l'Agostina, no, al cap d'uns anys s'ha de revisar què es va fer, què no es va fer, poder-ho tenir, perquè si no, de vegades hi ha comunitats que han fet obres, hagin anat bé o no, al cap dels anys hi ha algun dubte i no hi ha res.
Clar, no se sap.
No? De què va costar, que això uh-huh. potser encara és el que més es té, però amb quina empresa es va fer, quin és el període de garantia, si es va posar tela asfàltica, no es va posar tela asfàltica a la terrassa, aquest tipus de coses. Aleshores, la recomanació molt important, el que deia l'Agostina, del seguiment de les obres i, un cop finalitzades, tenir ben guardada aquella documentació que resumeix el que s'ha fet i que pot ser útil al cap del temps.
Uh-huh. On ens podem adreçar també a nivell local perquè ens guiïn una mica, tenint en compte el que parlàvem a l'inici. Ara hi ha moltes comunitats que estan preocupades pel tema d'eficiència energètica i justament aquí és un dels moments per aprofitar, perquè hi ha línies d'ajut, hi ha estudis també d'amortització en els anys primers d'aquesta inversió inicial, que ja sabem que moltes vegades costa. Tot això com ho podem fer més fàcil i adaptat a cadascuna de les comunitats?
Clar, aquest tema d'eficiència energètica, que ara està molt a l'ordre del dia, com deies, hi ha uns ajuts, és important recalcar que si la comunitat fa una obra, no específicament d'eficiència energètica, però a través d'aquesta obra ja es millora, uh-huh. amb els mínims establerts, ja entraria, no? És
perfecte.
A dir, que això és un punt important. La cosa és, faig una obra específicament d'eficiència energètica o d'un altre tema, però que com que la milloro, tinc l'ajut. L'únic que ha de ser una millora bueno, amb uns percentatges, etc.
Aleshores... Però potser estem en aquest tràmit, no?, de que hem de tirar endavant unes obres que ja ens significaran uns perjudicis i podem aprofitar, no?, de dir, ostres, doncs aprofitem i posem aquestes millores també que ens acolliran als ajuts, no?
Exactament, uh-huh. exactament. I aquí, en aquest sentit, clar, hi ha la Casa de l'Energia, òbviament, com de uh-huh. referència de tipus d'informació. Nosaltres, com que fem acompanyament a les comunitats, qualsevol situació de rehabilitació, podeu venir al nostre servei. I nosaltres, com dèiem, si hi ha un tema que és un altre departament, un altre servei, el que pot oferir un assessorament més acurat dins del procés, i anem orientant, doncs, mira, això consulteu aquí, això consulteu allà. I també nosaltres el que procurem cuidar, quan és un procés amb tota la comunitat, és ser aquest servei com de referència a la comunitat per aquest procés, per aquest camí, i a partir d'aquí uh-huh. anar agafant, doncs, els contactes que fan falta. No?
Perfecte. Doncs recordeu-nos horaris, com podem contactar amb vosaltres?
Bueno, el Servei de Bombainatge i Convivència està en Casas d'en Puig. Estamos de lunes a viernes por las mañanas y por las tardes. Generalmente trabajamos con cita previa, uh-huh. pero bueno, también pueden acercarse si hay alguna situación. Nosotros estamos siempre a disposición y si no, les tomarán ahí nota y nos pasarán para luego contactarlos y generar una cita. Y bueno, no sé si m'ho olvido algo más.
No, tenim també el correu electrònic, uh-huh. bombainatge@elprat.cat.
Perfecte.
I també trucant a l'Ajuntament, doncs, es pot demanar per parlar amb nosaltres per telèfon.
Doncs, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, que vas molt bé. Just
And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing.